L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor Domènec Ramal és qui un dia més us saluda i us dona la benvinguda a l'hora d'encetar aquesta nova edició d'una crònica informativa que es diu l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre i que també avui, dimecres 8 de juliol, encetem com és habitual, avançant el seu contingut a ritme de titulars. Temps d'actualitat que elaborem conjuntament els serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, un temps que avui encetarem parlant de la Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, que ahir a la tarda presentava l'informe anual d'Economia Local i Regional referent a l'exercici a l'any del 2014. La pèrdua de població a les Terres de l'Ebre enfosquix el repunt de la construcció i la indústria durant el passat any. Avui visita el síndic de Greuges de Catalunya les Terres de l'Ebre. Primerament a Tortosa, a les 5 de la tarda, té previst de trobar-se amb els membres de la comissió per la retirada dels símbols franquistes a la capital del Baix Ebre. Posteriorment, i ja a partir de les 8, hi ha prevista també una trobada a Alcanar, en este cas a Serveis Agraris i amb els membres de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, reunió per tractar, evidentment, qüestions relacionades amb el projecte Castor i que serà oberta també a tota aquella persona que hi vulgui assistir. A l'informatiu d'avui destacarem també la investigació d'una peça arqueològica de primer ordre extreta del jaciment de Bon Capó a l'Ametlla. I avui passarem també per Santa Bàrbara per destacar que s'enceta un campus musical d'estiu gratuït. Durant els mesos de juliol i agost, Santa Bàrbara acollirà aquest primer campus musical d'estiu, una iniciativa del professor d'instrument i música de cambra Joaquim Tafalla. Avui se celebra la nit solidària del Tebre en el marc del Tebre Dansa, amb recollida d'aliments per a les persones més necessitades. Parlant de campus, destacarem també que a l'Ametlla de Mar comencen els campus i les activitats esportives d'estiu. Per primer cop des de l'any 2007 s'ha hagut de tancar la inscripció del campus Llevant del matí amb 140 inscrits. I avui acabarem el nostre recorregut informatiu diari destacant una d'aquelles informacions que mai no voldríem donar. Una nota luctuosa com és la mort ahir a la tarda i en accident de trànsit de Paco Albiol, el trompetista d'una de les formacions musicals més emblemàtiques de les nostres comarques, com són els Pepet i Marieta. Aquestes són algunes de les qüestions més destacades d'un temps d'actualitat que ara mateix comencem a ampliar l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem parlant de la Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, que ahir a la tarda presentava l'informe anual d'Economia Local i Regional de les Terres de l'Ebre corresponent a l'any 2014. La pèrdua de població a les Terres de l'Ebre enfosquix el repunt de la construcció i la indústria durant el 2014. L'informe constata també un retrocés demogràfic d'una mica més de 3.500 persones, principalment les d'origen estranger per impacte de la crisi. De tot plegat, ens en parla en la primera de les cròniques avui a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre des de la Plana Ràdio.
De fet, l'evolució positiva d'alguns indicadors econòmics durant el 2014 a les Terres de l'Ebre, com el repunt de sectors com la construcció i la indústria, s'ha vist enfosquida per la pèrdua de població, 3.584 persones concretament. Aquest retrocés s'hauria centrat en el col·lectiu de persones d'origen estranger i davant la pèrdua d'oportunitats laborals per la crisi. Malgrat això, el responsable de l'informe d'Economia Local i Regional del 2014 a l'Ebre, el catedràtic Joan Antoni Duro, subratllava que l'any passat va suposar un trencament respecte a la tendència de destrucció d'ocupació dels anys anteriors, plasmada en un registre global positiu d'afiliació a la Seguretat Social d'un 0,5%. La visualització d'un dèbil creixement econòmic de les Terres de l'Ebre sempre per darrere de la mitjana catalana ha estat un dels aspectes més destacats de l'anàlisi d'aquest passat 2014 que contrasta amb els 5 anys anteriors. La construcció, per exemple, ha arribat per primer cop a generar registres positius i el sector industrial industrial ha assolit el creixement més alt, amb un 1,2% més dels cotitzants a la Seguretat Social. Malgrat tot, Duro advertia que, tot i celebrar conjunturalment el repunt de la construcció, cal tenir en compte que aquesta tendència a mig i llarg termini no és el camí a seguir. Però l'informe fa palès també alguns aspectes preocupants sobre l'evolució socioeconòmica del territori. Estructuralment, l'informe detecta problemes en el desenvolupament sector primari, especialment per la manca de relleu generacional. També subratllava que l'atur, que assota les persones de més edat dins del mercat laboral, requereix actuacions decidides per part dels poders públics. Els municipis més petits de menys de 2.000 habitants i els que superen els 20.000 habitants han registrat un pitjor comportament de les afiliacions, tot i la caiguda de la taxa d'atur en més d'un 5% global, sempre per sota de la mitjana catalana. Els índexs han crescut en 27 dels 52 municipis ebrencs. Però més enllà dels indicadors econòmics estrictes, un dels principals punts foscos que revela l'estudi, segons reconeixia el mateix catedràtic, és la tendència demogràfica negativa que es visualitza en la pèrdua de 3.584 persones, situant-se en les 185.294 persones. Una caiguda generalitzada per comarques, inferior als dos grans municipis, Tortosa i Amposta, i els situats entre 2.000 i 5.000 habitants. Només 7 municipis han crescut. La caiguda de la demografia es basa en la població estrangera. Davant la situació del mercat treball han fet, segurament, una recomposició de la seva residència cap a d'altres opcions amb millors possibilitats de treball, raonava. Un escenari preocupant, segons Duro, que requereix actuar amb mesures que permetin que els joves es quedin o aquells que marxin a estudiar i a treballar al territori puguin tornar.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute.
I obrim ara un bloc informatiu dedicat a parlar del síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que per avui dimecres té prevista de celebrar una reunió a les 5 de la tarda i al Casal Popular Panxample amb els membres de la comissió per la retirada dels símbols franquistes a Tortosa. Des de la comissió per la retirada d'aquests símbols franquistes es valora molt positivament la feina i la tasca realitzada per la pròpia comissió sense la campanya per la retirada dels símbols franquistes que van començar ara fa gairebé 7 anys. En aquests moments seria impensable que el mateix alcalde de Tortosa, que fa 5 anys qüestionava si el monument era franquista o no, ara es planteja fer-ne una consulta per la seva retirada, posicionament compartit també per Esquerra Republicana de Tortosa, Movem Tortosa i Podem Tortosa. La comissió manté la posició de sempre, demanant la retirada del monument i la resta de símbols d'exaltació franquista presents a Tortosa, i no entén com es pot plantejar una consulta al respecte, i així li farà arribar en aquesta reunió que, com diem, aquesta tarda mantindran amb Rafael Ribó, amb el síndic de Greuges, una reunió en la qual esperen que el síndic pugui fer-se una idea de primera mà i in situ de la magnitud de la tragèdia. Però aquesta no és l'única cita que Rafael Ribó compartirà avui amb la gent de les Terres de l'Ebre, perquè també aquesta tarda, a partir de les 8, hi ha al Canà, a l'edifici de serveis agraris, hi ha previst un acte organitzat per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia i també amb la participació del síndic. Un acte que en este cas i als micròfons de l'emissora municipal d'Alcanar Ràdio comentava un dels portaveus de la plataforma, com és Evelio Monfort. L'escoltem.
Sí, efectivament, així és. Esta tarda, a les 8, vindrà el síndic. Com nosaltres li hem anat escrivint una sèrie de cartes explicant-li tota la problemàtica última i tot això, ell va creure interessant vindre aquí a explicar-nos a nosaltres el que ell pensava fer i després tenir una reunió a les 8 de la tarda a Serveis Agraris, com tu molt bé has dit, en tota la gent del poble que vulgui vindre. Jo, francament, vos animo a tot el poble que vingueu, com més ne siguem, més xalarem, com se sol dir, però tenim present que cada vegada que el síndic ha vingut sempre ha sigut pues, per coses interessants dins del nostre poble, no? I pensem que aquesta serà molt interessant una altra vegada.
D'altra banda, i parlant encara de l'actualitat que genera la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, hem de destacar també que alguns dels seus membres aprofitaven dilluns passat per reunir-se a Vinaròs amb l'enginyer que presentava la querella criminal als jutjats vinarosencs contra l'Institut Geològic i Miner Espanyol. Una trobada que als nostres micròfons també valorava Evelio Monfort, portaveu de la plataforma, trobada, com diem, amb aquest enginyer i criminòleg que es diu Miguel Ángel Gallardo. Evelio Monfort.
Dilluns, a les prop de 8, ens vam trobar en ella a Vinaròs, prop de 8 de la tarda. Ella havia presentat la querella a les 9 i mitja o les 10 del matí. Me la va donar, la tenim. I el que allí ve a explicar és algo tan senzill com jo treballo per una empresa pública, faig uns informes, estos informes no els puc cobrar perquè lògicament jo treballo per l'empresa pública, però tu després vas i li dones una subvenció a aquesta empresa X, deixem-lo nom, i ell després el que fa és repartir proporcionalment sobre els treballs que s'han realitzat. Clar, resulta que tots els informes que el senyor Florentino Pérez ha demanat, que tots estan avalats per aquesta empresa, pues són els que han fet que es pogués fer el Castor sense que ningú parlés del risc sísmic. I ara ens trobem en el risc sísmic i dius, bueno, i ara què fem? Pues bueno, este senyor el que ha vingut a dir és s'han fet moltes irregularitats en tota la tramitació del projecte Castor. I ha presentat a Vinaròs la denúncia.
Miguel Ángel Gallardo, que així s'anomena aquest enginyer que ha presentat aquesta querella, argumenta que en l'informe de fiscalització de l'Institut Geològic i Miner Espanyol de l'any 2008 es detallen diverses irregularitats i hi veu indicis de delicte de prevaricació mediambiental i contra el medi ambient i també els recursos naturals. De ben segur que aquesta serà també una de les qüestions que aquesta tarda, i en el cas d'Alcanar, sortirà en aquesta reunió informativa que els membres de la plataforma han organitzat amb el síndic de Greuges i a la qual hi és convidat tothom. Recordeu, a les 8 de la tarda, a Serveis Agraris.
Cursa enigmàtica, pregó de festes majors, festa del planer absent, concurs de ramaderies, jocs infantils, la paella colorada, homenatge a la gent gran, correbars, desfilada de carrosses, exhibició de cavalleries, pedalada popular, nits de ball, tardes de bous, àpats de germanor, música, festa, teatre, tradició. Del 9 al 19 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Viu-les amb nosaltres.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant d'aquesta investigació d'una peça arqueològica de primer ordre extreta del jaciment de Bon Capó, a l'Ametlla. L'objecte, en forma de banya de boví, és un element apotropaic propi de les tripulacions marineres de l'època antiga, de l'any 230 al 220 abans de Crist. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
El Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya ha datat una peça trobada al fons marí de l'Ametlla de Mar de com a mínim 230 a 220 anys abans de Crist, que és l'època datada del jaciment de Bon Capó, d'on va ser extreta per Emilio Brull Aliau, més conegut a la població com Milio de la Raquel, l'any 1954, en companyia de tres col·laboradors del comandant Jacques Cousteau. Els fets es remunten a l'agost de 1954, quan Milio, en companyia de tres submarinistes francesos, Roger Grange, Guy Fournon i Jean Agné, que col·laboraven en tasques de reconeixement dels mars amb el professor François Benoit i amb el comandant Jacques Cousteau, van desplaçar-se fins al jaciment arqueològic situat davant de Bon Capó, on hi descansa un vaixell romà de l'època de 230-220 anys abans de Crist, just en el moment de pau entre les dues guerres púniques. Aquell dia, entre d'altres peces de gran valor arqueològic que es van recuperar i que van ser llegades al Museu Salvador Vilaseca de Reus i publicades al Butlletí Arqueològic de Tarragona 1953-1954, es va recuperar una peça de primer ordre que respondria a un element apotropaic propi de les tripulacions i marineria de l'època antiga. tot i que es desconeix si aquesta peça anava juntament amb un conjunt més important o si estava individualitzada, i tampoc si es tracta d'una peça contemporània a l'època del jaciment o bé si respon a una època més antiga transportada pel vaixell. Després d'un estudi macroscòpic, es pot concloure que és la representació fidedigna d'una banya de boví feta amb plom i recoberta d'un altre material, que presenta una sèrie d'incisions de forma quadrada que indiquen que durant temps va portar en aquests forats una sèrie de claus de secció quadrada propis de l'època antiga. Tot i que la peça es conserva en dos parts, es tractaria d'una mena de cornucòpia similar a les pròpies de la mitologia grega, que estava destinada a portar sort i glòria a les tripulacions en forma d'ofrena als déus. La peça ha estat molts anys a casa de l'actual propietari i fill d'Emilio, Javi Brull González. Aquest no va reflexionar sobre el valor històric que podia tenir la peça fins que en va veure una de similar al Museu Nacional d'Arqueologia Submarina de Cartagena ara fa uns mesos. El Museu d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya segueix les seves investigacions per trobar informacions més concretes sobre la data de la peça.
Gràcies, Francesc, i parlem ara d'este campus musical d'estiu que comença a Santa Bàrbara, un campus gratuït durant els mesos de juliol i agost que acollirà el municipi planer. Serà el primer campus musical d'estiu. El campus és una iniciativa del professor d'instrument i música de cambra Joaquim Tafalla, al qual li dona suport l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica novament Tere Giner.
Així és, Domènec. La finalitat d'aquest projecte és que els joves estudiants de música i cant puguin tenir continuïtat amb els seus assajos quan les escoles de música descansen per vacances. Joaquim Tafalla explicava que per obtenir bons resultats s'ha d'anar practicant. Aquest no és un curs acadèmic. Té la finalitat de mostrar d'altres iniciatives i sobretot que l'instrument estigui actiu els mesos d'estiu.
L'instrument sempre, si té molta regularitat, omplir aquest hueco que hi ha entre finals de classe, voltant de Sant Joan, fins a una setmana de setembre que comença el curs, és molt temps sense tocar un instrument. És molt temps i sobretot s'ha de descansar, els que han de descansar, però si vol ser regular i que hi hagi resultats s'ha d'anar tocant una mica. I, però més que res tampoc és cap obligació, és com un, que ells aprenguin a tocar en grup, a fer formacions de cambra i passar-s'ho bé. Tampoc és allò un curs acadèmic, o sigui un currículum i pica pedra, no? Que diguem, però que l'instrument estigui actiu, més que res aquesta iniciativa, que l'instrument estigui actiu i que els crios vegin altres iniciatives que potser durant el curs no poden fer, que estan més preocupats per la tècnica.
En un principi l'estada només era per a conjunt instrumental, però degut a la demanda s'ha ampliat també a cant coral. Els requisits per participar d'aquest campus és tenir-ne moltes ganes i almenys un any d'instrument.
Bueno, per als conjunts instrumentals s'ha de tocar un instrument, més que rigues, un any. I ens hem trobat en això també, que gent que en guitarra, el que no podré fer és també que hi ha gent que demana piano, i allà dalt per l'infraestructura fer piano és complicat, i el piano sí que no podrem fer, però guitarres sí que ens hem trobat en 3 o 4 guitarres que també li farà Jordi, que també és alumne d'aquí l'Escola de Música de Santa Bàrbara i fa guitarra.
La finalitat d'aquest curs, que és totalment gratuït, és muntar un concert també al final de l'estiu amb tot el que s'haurà assajat.
Jo ja em faig compte que bueno, a l'estiu la gent va amunt i avall i si era molt irregular, però la gent no està obligada, vull dir, pot venir avui una setmana, avui, i pues, quan tornen de vacances poden portar a treballar el nen. Aquí no hi ha cap obligació de res, vull dir, és una cosa que és perquè ens agrada i vam pensar també a l'entorn de la piscina, perquè clar, l'estiu fa molta calor i este era el cas, i muntar també un petit conjunt instrumental i al final de l'estiu pots fer un concertet.
Els assajos d'instruments seran cada dimarts de 8 a 9 de la tarda i a l'estadi municipal. Els dijous assajaran els membres de la coral i totes aquelles veus que s'hi vulguin afegir. Joaquim Tafalla és un jove planer professor d'instrument i música de cambra de l'Institut Escola Artística Oriol Martorell, l'únic centre integrat a nivell català que ofereix estudis de primària i d'ESO combinats amb classes de música i dansa. El professor combina la seva tasca docent amb els estudis de perfeccionament musical que el porten cada trimestre a realitzar estades amb la Filarmònica de Berlín.
Gràcies, Tere, i avui també hem de parlar d'aquesta nit solidària i del circ que en el marc de les activitats de Deltebre Dansa hi ha prevista per aquesta mateixa tarda-nit. Serà a partir de les 8:30 de la tarda al Centre Cívic de Deltebre. Allà, i en aquesta hora, començarà la recollida solidària d'aliments encabida en la nit solidària i del circ, una iniciativa conjunta entre Deltebre Dansa i Nomen, patrocinador principal, i que també comptarà amb la col·laboració de les Càritas parroquials de Jesús i Maria i de la Cava i Creu Roja de Deltebre. L'objectiu de l'acte és el de recollir el màxim possible d'aliment per a que les persones que més ho necessiten puguen rebre un ajut alimentari. Els aliments de consum més adequats per a la donació són aquells d'alt valor nutritiu, de llarga durada i que no estiguen caducats, com ara llaunes de conserva, llegums secs, oli, arròs, llet, etc. La nit solidària i del circ començarà a l'escenari exterior amb la primera aportació d'aliments que realitzarà Nomen, seguida també per la donació que faran representants de l'Ajuntament de Deltebre. L'acte estarà enmarcat en la nit del circ, on es podrà gaudir de diverses actuacions d'artistes de circ contemporani, com ara Lorenzo Mastro Pietro, el duo Elja, Tommaso Panagrosso, Falavio D'Andrea, Daniele Sorisi o Erika Bettin, entre d'altres. Però a més, i com a mestre de cerimònies, es comptarà també amb la participació de Guillem Albà i Marabunta, qui endinsarà el públic assistent en aquest món del circ d'una manera molt dinàmica.
Amb motiu de la trobada anual de joves, l'Ajuntament de l'Aldea i la promotora Happy Star us presenten una diada festiva que no us podeu perdre.
El dissabte 11 de juliol arriba al recinte de festes de l'Aldea la primera edició del Festival de Colors. Holiday and Holy Night l'Aldea. Veniu vestits de blanc i deixeu-vos portar per la màgia dels colors. Amb animació i explosió de colors. A la cabina CP DJ i Eduard Ventura.
A la mitjanit, Holy Night Festival. A la cabina, Lluís Torralbo i Eduard Ventura amb la millor música patxanguera i de festa. I després, Festival Remember exclusiu amb Miguel Serna de Rocola, Raúl Platero de MDT i tancament retrospectiu amb Jordi Alemany.
Més info del festival i entrades anticipades al Facebook Holy Festival Zebra. El dissabte 11 de juliol, viu la festa i la màgia dels colors al Holiday and Holy Night, l'Aldea.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
I si abans parlàvem del campus musical d'estiu que impulsen a Santa Bàrbara, ara novament tornem a l'Ametlla de Mar i seguim parlant de campus, això sí, però en este cas d'uns campus molt diferents. S'inicien a l'Ametlla els campus i les activitats esportives d'estiu. Per primer cop des de l'any 2007 s'han hagut de tancar les inscripcions del campus Llevant del matí amb 140 inscrits. Tot un èxit del qual ens en parla des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
L'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja ha posat en marxa per aquest estiu tota la infraestructura de campus i activitats esportives durant els mesos de juliol i agost. Pel que fa als campus, aquest any es repeteix l'experiència de dividir l'activitat diària en dos campus, el campus Llevant per a la franja de matí i el campus Ponent per a la franja de tarda. Pel que fa al campus Llevant, ofereix activitats diferents cada dia relacionades amb l'anglès, el pàdel, manualitats, dansa, fitness o la natura, i totes aquestes combinades amb l'activitat diària de piscina com a activitat prioritària d'aquest estiu. Adreçat per a nens i nenes de 3 a 13 anys, cobreix la franja de 9 a 1 pel matí, i aquest any compta amb 140 inscrits, cosa que ha fet que per primera vegada des de 2007 s'hagin hagut de tancar inscripcions. Si parlem del campus Ponent, aquest cobreix la franja d'entre les 5 i les 8 de la tarda, depenent de cadascuna de les activitats, i ja es dedica a activitats més específiques com la natació, la raqueta, la gimnàstica rítmica i el futbol, esports que també es combinen amb la natació en piscina. Els campus estan adreçats majoritàriament per a nens i nenes d'entre 3 i 13 anys. Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar.
Més que en marxa. De veritat és que estem molt satisfets perquè hem superat totes les previsions dels darrers anys pel que fa a inscripció als campus. Això vol dir que o bé que estem recuperant una miqueta de la crisi o també que l'àrea d'esports també ha recuperat la confiança de tota la gent del poble, i la veritat és que l'experiència de l'any passat, a que voldria agrair sobretot el gran esforç que va fer José Mari Lleó com a coordinador, intentant reinventar-se amb tot el que és la proposta de casals que teníem amb aquests campus de Llevant al matí i Ponent a la tarda, amb multitud d'activitats esportives, i la veritat que ens ha funcionat la mar de bé, i cada vegada tenim més nens.
Pel que fa a les activitats esportives, l'Aquatló obrirà el programa aquest dissabte, dia 11 de juliol, sota el paraigües de la Tuna Res Balfegó, a la platja de l'Alguer i al Passeig Marítim, arribant a la 17a edició. Seguirà el torneig de futbol platja júnior per a categories des de prebenjamí fins a cadet, el dissabte 18 de juliol a la platja de Pixavaques. Divendres 24 de juliol estan previstes les 12 hores de pàdel, i el 26 de juliol hi haurà exhibició de gimnàstica rítmica a la plaça Nova. Al mes d'agost, el dia 13, hi ha prevista una masterclass de fitness a la platja de l'Alguer, i el 15 d'agost el torneig de voleibol platja 4x4 a la platja de Sant Jordi. Les activitats clouran el 30 d'agost amb una nova exhibició de gimnàstica rítmica a la plaça Nova. Encara queda per determinar si finalment es podrà fer el torneig de futbol platja sènior. Pel que fa a les activitats previstes al CEM i la zona de piscina municipal, el CEM ha previst una oferta per aquest estiu de matrícula gratuïta i 25 euros de quota mensual amb permanència fins al 30 de setembre, amb l'objectiu de captar estudiants i gent que està de vacances a la població.
Gràcies, Francesc. I avui, a l'hora d'acabar i abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem una notícia d'aquelles que mai no voldríem donar. I és que el trompetista de Pepet i Marieta, Paco Albiol, moria ahir dimarts a la tarda en un accident de trànsit. Segons han confirmat fonts del mateix grup musical, l'accident es produïa a la carretera nacional 232 a l'alçada de Traiguera, al Baix Maestrat, quan la furgoneta que conduïa el músic va topar frontalment amb un altre vehicle. En un escrit al Facebook, els membres del grup han lamentat molt la pèrdua del músic, del seu company, que deixa un buit molt gran perquè era gran en tots els sentits. Al text, la banda es compromet a continuar avant, sempre avant, com solia dir el trompetista, després d'aquest cop duríssim. Aquest dijous està previst que es faci un acte de comiat a Paco Albiol a Benicarló, la seva localitat natal. L'última actuació que el músic benicarlando havia fet amb els Pepet i Marieta va ser dissabte passat a Terrassa, tot i que encara no se sap què faran amb els concerts que tenen programats la banda per en aquest estiu. Fonts de la mateixa apunten que la intenció és donar continuïtat a la formació. El proper esdeveniment previst era una actuació al Festival de Benlloc, a la Plana Alta, el proper dissabte, 11 de juliol. Paco Albiol, nascut a Benicarló l'any 1973, era informàtic de professió, tot i que havia estudiat també música en l'especialitat de vent al Conservatori Salvador Seguí de Castelló. Va ser membre de la Benicarló Big Band i també de la Big Band de la Universitat Jaume I. Era fill també de Ximo Albiol, l'artífex de la recuperació de la dolçaina al municipi de Benicarló.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ahir pic de calor, màxim valors de l'onada de calor, temperatures molt i molt altes, molta calor, i el que dèiem, avui poc a poc les temperatures amb tendència a normalitzar-se. Farà calor, però no aquests valors tan extrems. 43 graus en molts sectors, Artés, també a Lleida, en molts sectors de l'interior, temperatures, ho veuen en aquests colors vermells, per sobre dels 40 graus, també 40 graus, 40 graus a Bagà, o també aquests valors alts cap al Prepirineu. Per tant, les temperatures molt i molt altes d'ahir, onada de calor. Avui, encara, però, al matí, amb temperatures que han baixat un parell o tres de graus, es mantenen altes a la façana litoral, 24-25 graus, també aquí li ha costat de baixar el termòmetre, per exemple, a Tremp, amb 24 graus, però el que dèiem, avui les temperatures doncs quedaran una miqueta més baixes, farà calor, però no serà tan intensa. Veiem la imatge del Meteosat, comprovem com tenim força estabilitat avui amb algunes bandes de núvols prims, fins i tot veiem a la imatge ampliada, tenim aquests núvols cap a punts del Pirineu, cara nord, sobretot, entrada d'aquest vent del nord, causant d'aquest canvi d'aires, la tramuntana a l'Empordà, mestral a les Terres de l'Ebre, una tramuntana que a partir de la tarda vespre tendirà a reforçar-se una miqueta més. Algun núvol prim, alguns núvols, com dèiem, cap al nord de la Vall d'Aran, nord del Pallars, temperatures més baixes cap avall, tot tot això, si es fixen, continuarà fent calor, les temperatures més altes tocant els 36-37 graus. Ahir també una jornada molt calorosa cap al País Valencià, avui les temperatures també quedaran un pèl més curtes, vent del nord demà, que continuarà tenint les temperatures doncs, una miqueta més normalitzades, i aquesta seria la tendència de cara al cap de setmana.
La previsió del temps és cada dia i també avui l'últim dels continguts a través dels quals arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dimecres 8 de juliol de 2015, temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més i com sempre, el nostre agraïment per escoltar-nos. Demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.